el professor d'avui. Salomó Marquès és professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. Ensenya història de l'educació en els graus de pedagogia i educació social. Algunes de les seves recerques es centren en l'estudi dels mestres i de l'escola durant la Segona República Espanyola i el franquisme. L'any 2006 va rebre el Premi Mestre 68. Ha publicat diversos llibres sobre l'exili dels mestres i sobre la realitat de l'escola franquista, a més de diferents biografies de mestres republicans, deportats o exiliats, alguns dels quals s'han editat a Mèxic. També ha tractat el tema de l'escoltisme. A més, participa en grups d'ajuda, promoció i formació de persones nouvingudes i la seva trajectòria va ser recollida en un llibre l'any 2012. L'any passat, el professor Marquès va ser amb nosaltres per parlar-nos dels mestres de la República, gairebé fa un any, dia més, dia menys. Vam quedar que algun dia ens parlaria dels mestres del franquisme. Doncs bé, aquí el tenim. Moltes gràcies, professor. I la paraula.
Bones tardes. L'any passat vaig parlar d'alegries, parlava de l'escola de la República, per tant vaig parlar d'alegries, tot i que al final ja pintava malament. Perquè esclar, l'escola de la República durant la guerra ja no és el mateix de la República en pau i per tant ja anava apuntant coses que explicaré avui. Jo avui explicaré desgràcies. De totes maneres, em penso que el d'avui ho podríeu explicar vosaltres també, perquè amb l'edat que tenim tots plegats, tots l'hem viscut a l'escola franquista. Aleshores, el que jo no faré serà baixar a explicar detalls de l'escola franquista, perquè em sembla que no acabaríem mai, perquè cada un de vosaltres podria anar dient a mi l'escola això, jo això hi vaig passar. El que jo intentaré explicar serà el que queda per mi, que és molt clar, la voluntat política del franquisme de trencar amb el model de l'escola republicana, que era la millor que ha tingut el país. La voluntat política de trencar això. Recordeu que l'any passat vàrem acabar parlant de la depuració i de l'exili, així com a punta de llança per entrar en el tema d'avui. Per tant, el que jo hi posaré seran documents de l'època per veure això. No tant si el frare que jo vaig tenir a l'escola o que si el senyor mestre o la senyoreta ho feia així o així, perquè això cada un té la seva pròpia experiència i alguns fins i tot poden dir, home, no estava bastant malament. El tema no és que estigués bé o malament, el tema és que amb una dictadura es volia encarregar i es va encarregar tot el model, diguéssim, bo d'educació que era model per a Europa i que una dictadura que ha durat 40 anys i encara la patim. Petiteta, petiteta, però encara la patim. La dictadura de Xile va ser curta, la de l'Argentina va ser curta, la d'aquí va ser tan i tan llarga que jo crec que, penso que fins i tot ens varen ja inculcar aquí la resignació i la passivitat. Aleshores, com em varen dir quin títol hi posaria, jo vaig posar aquest perquè a mi em sembla que és el més clar i el que pot explicar una mica més la situació nostra, no? De ciutadans a súbdits. La República volia fer ciutadans, el nen era el primer ciutadà de la República i en canvi quan arriba el franquisme el que vol doncs, és fer gent súbdits, gent que obeeixi una situació d'autoritat i per tant em semblava que el títol era aquest. De totes maneres, només per refrescar una mica el que vaig dir l'altra vegada i per recordar-ho, perquè així tindrem elements per comparar i per si voleu després a l'hora del col·loqui parlar-ne, doncs ho podem fer-ho tranquil·lament. Veníem de l'escola republicana. Recordeu que jo en deia que era la república dels mestres. Els mestres tenien autoritat, hi havia mestres que varen tenir càrrecs polítics, el primer ministre d'Instrucció Pública de la República va ser un mestre, fets que no s'han donat gaire més. En el cas nostre, l'Irene Rigau venia de Magisteri, però el senyor Bert, que jo sàpiga, ve d'altres llocs. Vull dir que, per tant, les situacions eren diferents. No? L'infant, el primer ciutadà de la República, i el que me deia a mi una mestra a l'exili a Tijuana, que jo crec que és el resum més clar del que volia ser l'escola durant la República. Diu, nosaltres en els nens els ensenyàvem a pensar, no pas a magatzemar. Una frase que me la va dir explicant els nens de la República, jo crec que val pel franquisme i que continua siguent vàlida ara. En aquests moments hi ha gent que el que vol que els seus nens amagatzemin tantes coses com sigui fins que se'ls rebenti el cap. I això no ha d'anar així. Una escola que era laica, que era gratuïta, que era obligatòria, que era en català, una escola que era activa, es trencaven les parets de l'escola, els nens tenien jardins, tenien horts, sortien, feien sortides, anaven al bosc, collien arbre, collien fulles d'arbre, tenien un banc de fuster, alguns tenien una biblioteca, i nens i nenes junts. Tot i que el tema dels nens i nenes junts no es va aconseguir de seguida, sinó que va tardar, però durant la guerra, nens i nenes junts, segur. Durant la República en Pau sí que varen anar junts de seguida els futurs mestres. Els nois i noies que estudiaven per mestres, al cap de 4 dies d'arribar a la República, varen tirar el tampanell a terra, les noies aquí i els nois aquí es varen ajuntar. Per tant, els futurs mestres sí que ja varen anar junts de seguida. L'escola va costar més perquè en alguns pobles hi va haver pares que no ho volien i pressions d'altres sectors, de l'església i així, però volia ser coeducativa. No només que els nens i nenes anessin junts, coeducació no vol dir això, eh? Vol dir altres coses més fortes, perquè si fem coeducació però després els hi fas un dictat i dius la Maria ajuda a la mare a la cuina i en Joan juga a futbol, això de coeducatiu no en té res. Aleshores, la coeducació, ells volien això, nens i nenes junts en una societat que les persones viuen junts, però al mateix temps d'això, una educació igual per tots. I volien transformar bàsicament el país mitjançant l'educació. Si havíem de fer un país europeu, un país democràtic, un país solidari, un país just, tot el que vulgueu, hem d'invertir en l'educació. I això és el que va fer la República, tant durant els anys en pau, sobretot, i també els anys de guerra. Això acaba malament. Ja recordeu que l'any passat vaig posar aquesta fotografia, aquesta és l'arribada quan passen per la Diagonal. Els vencedors que es van aixecar contra la República, que van guanyar, tinguem-ho present això, perquè és clar, després durant la dictadura són 40 anys dels senyors que han vençut en una guerra que ha deixat un país dividit en vencedors i vençuts, en guanyadors i perdedors, i els que s'han aixecat contra la República, els antidemocràtics, per dir-ho d'una manera, són els que guanyen, i durant 40 anys ens han explicat la seva història. I encara hi ha arxius que no es poden veure, encara hi ha papers que no es poden trobar. A l'arxiu de Madrid hi ha un conserge doncs, que se li ha espatllat el pany, però que fa 40.000 anys que té l'Espany espatllat. Un altre lloc que hi ha uns materials que estan embolicats perquè com que s'han de traslladar, així no anem enlloc, després de gairebé 40 anys ja de democràcia. Un trist i mal final. Recordeu només aquestes frases del començament de la guerra perquè aquests són els vencedors, els que varen guanyar el general Mola. Quan es varen aixecar el juliol contra la República va dir, deia això, entre altres coses, cualquiera que sea abierto secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. I són els que varen guanyar, eh? En Fraga l'any 60 no va dir això, però altra litra l'era. Aquest va valent. A Salt, el setembre del 39, si els franquistes arriben a Catalunya, a la frontera, i arriben el 10 de febrer, 10-11 de febrer. Per tant, la dictadura a Catalunya, sobretot aquest sector d'aquí, perquè a Lleida comença abans, la dictadura comença doncs, a finals de febrer. Hi ha una escola, comencen, es torna a començar l'escola i aleshores el mestre que al setembre se'n va a Salt, al costat de Girona, que era un poble treballador, escriu això en el diari. Año de la victoria, unas palabras. Después de 3 años justos de dominio rojo, la escuela puede empezar el curso al amparo del generalísimo Franco, caudillo de España, que con sus ejércitos gloriosos ha redimido palmo a palmo el terreno de nuestra patria. Salt, nombre de fuerte prestigio por los innumerables asesinatos cometidos por sus hombres, experimentará, gracias al esfuerzo de los hombres de la Nueva España, us sona aquest llenguatge, eh? Un cambio radical de vida. El nombre de Dios presidirá ya para siempre estas escuelas. Y tú, maestro que me sucedes, recuerda que España espera de tu abnegado sacerdocio la regeneración de estos niños, su educación esmerada y su acercamiento hacia el Todopoderoso, con su corazón rebosante de amor hacia él y al prójimo. Si cumples con tu deber, Dios te lo premie, y si no, te lo demande. Carlos Martí Bofill, viva Cristo Rey, viva España. No cal comentar res. Quan arribaven, jo suposo que ara ells també, quan van arribar les tropes franquistes a les poblacions una mica grans, al cap de 2 dies, en el lloc més important de la població, es feia una mica de desfile i una missa. I acabada la missa, qui no feien homilia. El que feia l'homilia era el que manava les tropes. Aleshores, Olot, En el final d'Olot, el que s'acaba la missa, el comandant de les tropes, l'Alonso Vega, els diu això: a los otros, a los del hecho diferencial, nuestra notificación de que han sido vencidos por la fuerza de las armas y que si no quieren ser hermanos de los otros españoles, les impondremos la ley del vencedor. Porque nosotros, los combatientes, al terminar la guerra en Cataluña, damos también por terminados y para siempre los hechos diferenciales. Això l'any 60 ho va dir en Fraga. I en aquest moment hi ha uns quants que ho pensen. Bé, aleshores hi ha un trencament radical. Vull dir, penso que amb aquests textos que us he dit ja queda molt clar que els franquistes acusaven els mestres de ser els responsables de tots els mals de la república. Segons ells, la república només havia fet mal i, per tant, per què? Perquè canviaven el cap dels nens. Els hi inculcaven la tolerància, el respecte, el civisme i els franquistes volien que aquí se'ls hi posés una altra cosa. Hi ha un trencament radical, una voluntat de trencar. Hi ha un article, el títol d'un article que va sortir al diari, que es titula A la cabeza. A la cabeza, i volia dir en els mestres, a la cabeza. Així. I encara hi ha mestres enterrats, perquè aquí, per sort, com que això de la frontera ho tenim a la prop, però és que els de Burgos són enterrats allà i els salangistes els van matar de dret i són enterrats allà. Hi ha un mestre català que el juny del 36 els hi va dir a Burgos, a dalt a Burgos, diu, us portaré a veure el mar, perquè ell era de Tarragona, doncs ja no hi va ser-hi temps. El 20 de juliol els falangistes el varen agafar, no amb un judici sumari, no, afusellat de dret i mort de dret, perquè els falangistes tenien la mà molt més lliure que els militars. Aleshores hi ha un trencament radical, i això és el que a mi m'agradaria que quedés molt clar. Per tant, tal li fa que vagis amb les monges, com amb els frares, com amb una escola pública o privada. D'això en podem parlar molt, però a mi el que m'interessa és, abans de tot això, la voluntat dels que governaven, què varen fer. I aleshores el trencament és radical. Què fan? Doncs mireu, fan dues coses. Una primera, a mesura que anaven arribant, a cada capital de província, per tant, vosaltres depeniu de Barcelona, el bisbat no, però la província sí, Doncs a Barcelona, Girona, Tarragona i a Lleida s'establia una comissió depuradora. Una comissió depuradora que era un tribunal que hi havia, presidia el director de l'institut, l'inspector en cap, un altre inspector i dos falangistes. I en aquella comissió s'hi havien de presentar tots els mestres. I dir, jo soc en tal, jo soc la qual. I a la comissió li deia, tu pots continuar o no pots continuar, i la castigava. Això funcionava així aleshores, i tu en aquella comissió hi podies anar-hi a denunciar sense haver-ho de justificar. Per tant, jo vaig demanar un favor al mestre i no me'l va fer, ara veuràs. Aquest viu amb una dona que no és la seva. No m'invento res, No m'estic inventant res. O aquest no va a missa. O d'altra gent que no ho feien així, sinó que deien, ostres, ara venen aquests, saps què? Jo he de denunciar el mestre perquè vegin que sóc dels seus. Per tant, ja us podeu anar imaginant. I en aquest cas, diguéssim, en els mestres de Catalunya, un 30% varen ser castigats dels mestres, dels que s'anaven presentant allà, un 30%. Per tant, ja us podeu imaginar quin col·lectiu queda. I castigats amb càstigs. El càstig més gros era durant 5 anys fora de Catalunya, sempre amb una població més petita i que no podia ser en una província veïna de Catalunya. Per tant, a les Espanyes imperiales, cap a Extremadura, allà on fos. Esclar, tu estàs casat i tens una mainada petita i et diuen en un poble més petit, dius, saps què, ja us ho fareu, i per tant plegues. Per tant, no són ells que et fan fora, sinó que ets tu que plegues. Això que li deu haver passat a aquest del PSOE ara, allà. Sembla ser que ha plegat ell en comptes de fer-lo fora, no? Vull dir, són aquestes històries. Però esclar, és que abans d'això, aquest que heu llegit de Salt, aquest senyor que heu llegit de Salt, en Carlos Martí Bofill, té un germà que es deia Josep Martí Bofill, que també era mestre, tots dos eren mestres de Girona. En Josep estava casat amb la Júlia Serra, que era del curs de la meva mare. I la mare em deia que la Júlia Serra era la més maca de tota la normal. En Josep i la Júlia eren del PUM. Aleshores, aquests que fan? Passen la frontera, se'n van. Per tant, dos germans, un a Tolosa de Llenguadoc, que té una placa, dedicada pels veïns per tot el que va fer pel barri, i el seu germà, falangista, aquest deixa l'escola i se'n va a la Seguretat Social i és falangista. Quan la seva mare es va morir a l'escola, es van trobar els dos germans i no es van dir res. Això és una guerra civil. però jo hi poso només l'exemple de dir aquest se'n va anar. Per tant, en aquest moment es calcula amb les dades que hem fet, amb els estudis que hem fet, un 11% dels mestres se'n van, perquè tenen la frontera, d'altres llocs els maten, vull dir que per tant aquí se'n van. El que passa és que se'n van els bons, els més bons, els que eren els líders, els freinatistes, Montessori, De Croli, tota aquesta gent se'n va. Per tant, ja us podeu imaginar quin col·lectiu queda. I d'aquest 90%, aquest 89% que es queda, un 30% és castigat. N'hem fet números, ja podeu imaginar quin col·lectiu queda. Se'n van i se'n van doncs, cap a Amèrica. L'únic país que els hi obre les portes sense demanar cap condició és Mèxic. Jo defenso que a cada població d'aquest país hi hauria d'haver una placa o un carrer dedicat al president de Cárdenas i al poble mexicà. És l'únic país que els va acollir sense cap condició. Després, els afortunats que varen poder anar a Mèxic varen continuar ensenyant, perquè els diners d'aquí se'n varen anar cap allà a la República, per tant, varen continuar ensenyant. Per tant, a Mèxic, encantats, varen fer un salt pedagògic enorme i aquí varen recular el segle XVIII. Mi, ma, ma, me, ama, mi, ma, ma, me, mi, ma. I paro aquí perquè si ho comencem a cantar tot això, veurem clarejar. I es fa depuració, El text del ministeri sobre la depuració, el del ministre, diu el següent: en el magisterio español se está procediendo a una depuración. Y yo tengo la conciencia, el ministre, yo tengo la conciencia segura de que si no arrancásemos con mano dura esa semilla silenciosamente arrojada en el surco, no podríamos tener la esperanza de una salvación definitiva para la patria. Jo subratllo depuració, però el que subratllo és la mano dura. Acabaven d'una guerra i, per tant, mano dura. I apartar-los, perquè els responsables són els mestres i, per tant, aquí i els càstigs que us deia són aquests i molts més, molt altre tipus de càstigs. Per tant, queda un col·lectiu mut, espantat. També hi ha algun falangista, el tanto, no somiem, però són minoria. Els mestres no eren falangistes, era gent d'ordre que obeia el que els manava el govern, el de la República, el que sigui, però ja era amb un cert entusiasme. És clar, després et venen aquests i t'apreten d'aquesta manera i la gent queda espavordida. Jo recordo la meva mare doncs, que quan ens va tenir, era mestra, després com que va estar aprenyada, el 41, la directora li va dir que plegués, que feia mal efecte que una dona amb panxa fes classe. La mare li va dir si es pensava que els nens venien de París, però va plegar. Aleshores, quan ens va tenir a nosaltres acombullats i en els seus nets acombullats, torna a reingressar cap a finals dels... encara era el final del franquisme. I torna a reingressar, i esclar, el primer dia que torna a reingressar, els tres fills... Ma, què mare? Li havia tocat Bordils, a tocar Girona, un poble petit. I diu, m'han donat els petits i els hi he fet Montessori, però sense dir-ho. Esclar, la mare durant la República havia pres Montessori, sabia que allò era el millor pels nens. Li he fet Montessori però sense dir-ho, si encara tenia la por al cos. I quan jo escrivia, diu, nen, què fas? El nen tenia 40 anys fet ja. Nen, què fas? Estic escrivint, vigila, em anava dient, no, mare, estic fent la història del franquisme, de l'escola franquista a casa nostra, però amb els documents. I al final, quan trec el llibre i el llegeix, diu, escolta, noi, diu, jo sabia més coses. Però primer em deia, nen, vigila. O sigui que queda un col·lectiu, un aquí, realment amb por, amb molta por queda. No? Que callaven, que no deien res. Fixeu-vos-hi a la comissió depuradora com funcionava les preguntes que els hi feien. Només perquè veieu, tu presentaves en allà i hi havia un informe que preguntava aquestes coses. Abans del 36, a què partido político pertenecía? Oía ordinariamente misa los domingos y comulgaba una vez al año? Això en un lloc era una república laica. Què n'han de fer si et vas a missa o no? Perquè veieu, no? Els controls que es volien fer. ¿Hacía alarde de irreligiosidad? ¿Pertenecía a alguna sindicación? ¿Estaba afiliado a algún partido separatista o catalanista? ¿A cuál? ¿Periódicos a los que estaba suscrito o leía? Y después las preguntas durant els anys de guerra. ¿Ha tomado parte en mítines, conferencias, políticas, etcétera? ¿A cuáles? ¿A qué sindicación ha pertenecido? Quan el sindicat era obligatori, o sigui, els mestres s'havien dissindicat durant la guerra obligatòriament. Només hi havia dos sindicats, el de l'UGT i el de les professions liberals, que era l'anarquista. No tenies pas cap altra solució. Jo he vist els carnets de gent de dretes conservadora amb el carnet d'UGT que havien de sobreviure i no tenien res més, no? Ha ensenyado contra la religió, la moral cristiana o l'amor a Espanya? ¿Se le puede considerar de el glorioso movimiento nacional? ¿Qué hay de su vida pública, religiosa, patriótica, profesional, sindical, digna de notar-se? I que, per tant, els volien controlar de dalt a baix. I, per tant, això ho feien els xivatos, diguéssim, a la gent que es volia... Bueno, per tant, un 11% se'n va, un 30% queda. Aquest buit que deixen els que se'n van, s'ha d'omplir amb altres mestres. Doncs aquí teniu la primera convocatòria que es fa per nous mestres a tot Espanya. Fixeu-vos què es demana. Quins són els criteris per ser mestre? Ser mutilado como consecuencia de la actual guerra, siempre que la mutilación no imposibilite el ejercicio de la enseñanza. Va, si una bomba de mat ha explotat a les mans, no sé què, com passaràs a la pissarra. Ser herido en la actual campaña, siendo preferido dentro de este orden el que mayor número de heridas demuestra haber sufrido. Haber prestado servicios militares como combatiente en la actual guerra. Haber sufrido vejámenes en la persona del solicitante por parte de los rojos. Ser familiar de un muerto o mutilado en esta campaña hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. Dentro de este orden se prefiere el que haya perdido mayor número de familiares. Dentro de los mismos grados de parentesco, haber perdido mayor número de familiares por asesinato de los rojos o a consecuencia de su barbarie. Y tener actualmente prisionero mutilado por los rojos algún familiar dentro del parentesco señalado. Aquests són els criteris per triar els nous mestres per ocupar els espais que els que se'n van anar a l'exili varen deixar. Ja ho heu vist, que la paraula pedagogia hi va sortint a cada ratlla. Aleshores podeu imaginar-vos aquests que es triaran, compliran l'escola, com arriben a l'escola. Tal li fa. Vull dir, aquí es vol gent addicta que pensi d'una determinada manera i que ensenyi a garrotades o com sigui, no? Per tant, aneu-vos imaginant quin tipus d'escola, eh? Perquè, és clar, uns se'n van i aleshores aquests els substituiran. Els altres que es queden i que ja són mestres han de passar per la depuració. Els que varen ser mestres durant la República ho tenen més malament encara, perquè és clar, els que varen ser mestres durant la República per oposicions i pel que sigui, aquests hi ha una assignatura que no la varen fer, que era la religió. És clar, aquests a més de passar per la depuració i tot, a més s'han d'examinar de religió, perquè si no, no poden continuar. O sigui, el trencament és total i per tant aleshores tota la gent hem d'assegurar, i després canviarà el pla d'estudis, evidentment el pla d'estudis aquell tan bonic que hi havia durant la República, el tallen i tornen a recular amb un pla d'estudis de 3 anys, altra vegada, duríssim, rígid, fins a dalt, perquè és clar, només faltaria que continuessin formant els mestres amb el pla que havia ensenyat la República, després això sí que ja seria la contradicció màxima. No? Però esclar, fixeu-vos quin llenguatge hi ha, que és el llenguatge i l'esperit del que hi ha a darrere. En fi, si jo hagués de resumir, doncs l'escola franquista és l'escola del no. Si l'escola de la República era l'escola del sí, l'escola del franquisme és l'escola de no. No a la coeducació, per tant, de seguida separats, nens i nenes separats, tornar a l'escola separada, escoles de nens, escoles de nenes, les mestres amb les nenes, els nens, els mestres amb els nens i amb els més petits, que anaven junts a l'escola mixta, la més petita, amb un poble petit, mestre, dona. Queden aquelles escoles petites, l'escola amb pobles petits, que devien haver-hi 15, 20, 30 nens màxim, només una mestra amb nens i nenes junts, però si no, de seguida, separats. I escoles de nens i de nenes. I a la mesura del possible, després, a poc, anar-los graduant. Ensenyament obligatori a partir de 6 anys, abans de 6 anys que els bombin, si no penseu res d'ara, abans de 6 anys que els bombin, i a 10 anys, doncs, que els tornin a bombar. Sí, a treballar, llevat d'alguns quants privilegiats com jo i alguns de vosaltres, doncs que a casa tenien calés i varen poder fer el batxiller. Però era totalment minoritari. I la formació professional pels burros. Que això encara ho pensa gent, eh? I per això tenim el país que tenim. Perquè com que tothom ha estudiat batxiller, després falten lampistes, falten fusters. Perquè, esclar, si no es planifica... Doncs no a la coeducació, nens i nenes separats, bueno, després amb situacions molt dures de la moral catòlica, que ja en parlarem després, eh? Perquè és clar, nens i nenes junts és que és perillosíssim que nens i nenes vagin junts, i per tant separats, com passa a les famílies, els nens separats, al carrer els nens separats, per l'amor de Déu, però sí, sí, això anava així. No a la llengua catalana, no a la llengua catalana, el que passa que aquí després també, aquesta és la voluntat, aquesta és la voluntat. Amb els documents que hem estudiat tenim no esperances, perquè allà en aquell moment d'esperances no n'hi havia, però sí que hi ha demostracions que no la llengua catalana, a Girona, a Olot, a les grans capitals, segur, perquè a més ho vigilaven i l'inspector ho controlava i els mestres estaven vigilats. En pobles petits no tant. Hi hem trobat algun document, hem trobat algun document de l'any 49, per exemple, al cap de 10 anys de no la llengua catalana, a Sant Miquel de Campmajor, a darrere Banyoles. Però és clar, és que Sant Miquel de Campmajor deu ser 30, eh? Però és igual, Sant Miquel de Campmajor, quan l'inspectora va visitar l'escola, deixa escrit en el llibre que no s'ha pogut entendre amb les nenes que només parlen català. Però Sant Miquel de Campmajor, eh? Ara no tirem coets a l'aire, que a Girona no, i a Olot tampoc, i a Barcelona tampoc, eh? Després, és clar, fent un esforç d'imaginació, estàs pensant que, a veure, doncs, quan els mestres, als anys 40, finals dels 40 o començaments dels 50, per Nadal feien llegir, aprendre una dècima, si recitaven un tros de Mossèn Cinto o d'en Joan Maragall, allò en aquell moment s'ha d'interpretar com a defensa de la llengua i la cultura de casa nostra. Només faltaria, en un moment que estava prohibida, ensenyar als nens en Joan Petit Comballa o l'Hereu Riera o el General Bumbum. Era un acte de defensa, i el General Bumbum encara més, perquè amb els militars que hi havia, cantar el General Bumbum amb la lletra que hi ha, olé. Però és clar, però ho has de mirar amb una lupa, perquè si no la situació realment era ferotge, no? Després també saps de mestres que diuen, bueno, a la classe jo la feia en castellà en el pati, mira, doncs parlaven en català i jo no ho sentia, no? O algunes vegades si els nens em feien la pregunta en català jo els contestava en català, però també t'expliquen, arribava el senyor inspector i jo algunes vegades, cap als anys 60, picats, diu, jo els hi deia a l'inspector alguna cosa en català i deia en castellano, eh? Per tant, el tàntum, tot això, eh? Vull dir que, i fins i tot hi ha un cas curiosíssim d'un inspector de Girona que estava a la comissió depuradora de Mallorca i era una bona persona. Inspector, però era bona persona. Aleshores, en la comissió, quan els altres quatre membres de la comissió castigaven fort, ell sempre intentava frenar una mica. No, home, no el castigueu, en comptes de 5 anys poseu ni un, o que no vagi tan lluny així. Els altres quatre membres de la comissió el varen denunciar per catalanista. Home, és clar, després va rebre ell i la por que va quedar ell, després l'anava traspassant com visitava les escoles de Girona, per veure situacions de misèria, eh? Evidentment, no a la coeducació, no a la llengua catalana, no als models educatius, ni Montessori, ni De Corolí, ni Freinet, absolutament res d'això. Tornar a l'ensenyament clàssic, memorístic, amb una tarima, com més alta la tarima millor, el Sant Crist, en Franco i en José Antonio, i la Mare de Déu allà al costat, i anar fent, no? Espantats com estaven, i amb una situació de misèria, perquè és clar, jo parlo de l'escola, però si parléssim de la societat, gent fugida, gent a l'exili, dones que es prostituïen per sobreviure, en fi, una situació de misèria, eh? El nivell econòmic de la República no es va aconseguir fins a mitjans dels anys 60. En un país amb uns buits enormes de fills i de filles, i si algú busca les estadístiques dels anys 40 de demografia, són falses. Gent morta, gent ferida, gent allunyada. Per tant, jo parlo de l'escola, però amb una escola que viu en una situació d'una tristesa tremenda, tremenda. I no, evidentment, a les propostes de l'escola activa, és a dir, tot el model republicà d'ensenyament, tot això fora d'aquí, perquè això ens toca de cap manera, no? Una escola nacional catòlica. Es fa una llei, la llei és de l'any 45, fins a l'any 45 van fent com poden, però l'any 45 fan la llei d'educació. Una llei d'educació que queda ben clar que l'Estat no li interessa per res l'educació, ja es refia de què ho farà l'Església i que els pares ja se'n cuidaran. O sigui, renuncia amb un dels principis més sagrats que hi ha en una democràcia, que és la sanitat i l'educació. L'Estat n'ha de ser el responsable i per tothom. Passen. i és l'Escola Nacional Catòlica. Jo he subratllat nacional aquí, perquè l'article 6, fixeu-vos-hi, l'article 6, a la que agafes arrencada per llegir la llei ja et trobes amb això. És missió de l'educació primària mediante una disciplina rigorosa, ja hi tornem a ser, disciplina rigorosa, l'altre aquell de la depuració deia també, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la patria, de acuerdo con las normas del movimiento y sus organismos. Per tant, l'escola, les parets de l'escola, els fonaments de l'escola són, per una banda, les normes del movimiento y sus organismos. No la declaració humana, no la declaració dels drets humans, no, els principis del movimiento, i els principis del movimiento, qualsevol de vosaltres sap que és un model feixista, com tenia en Mussolini per la seva gent i Hitler pels altres, model d'aquells. Per tant, i això era l'escola, aquesta era l'escola. I al costat d'això, ja ho sabeu, després sortirà aquella assignatura que se'n diu Formación del Espíritu Nacional, i les noies tenien de fer la canastilla, que en deien, i misèries d'aquestes. Però esclar, aquesta és la nacional, però és que jo després us subratllo la catòlica, perquè esclar, la llei, l'article anterior diu, l'educació primària inspirándose en el sentido católico consubstancial con la tradición escolar española, se ajustará a los principios del dogma y de la moral católica y a las disposiciones del derecho canónico vigente. Per tant, les bases eren el dret canònic, el catecisme i els principis del moviment, i la moral, evidentment, la moral catòlica. Una moral catòlica que durarà. Als anys 60, encara, quan s'acostava l'estiu, els bisbes feien una nota i el governador en feia un altre, els bisbes que tenien platja, feien una nota dient que la Guàrdia Civil havia d'anar a les platges a vigilar. Sí, aquí anaven. Jo crec que anaven a mirar, però anaven. Però al costat d'això tenies el rosari, les mestres amb mitges no podien ensenyar el colze, estic parlant dels anys 60, amb mitges no podien ensenyar el colze, i jo diria que jo vaig massa escotat. A Girona hi havia una piscina, i aleshores hi havia una piscina pública, de privades no n'hi havia ni una, i hi havia un horari pels homes i un horari per les dones. I hem sortit com hem sortit. Esclar, però és que era aquesta la moral. I una moral dels vencedors, i una moral... I quina escola, no? I el rosari, i la missa, el mes de maig, esclar, després dius, ui, jo me disfrutava molt, portava flors... És que el tema no és si portes flors o no, és quina escola hi havia darrere i què et anaven inculcant aquí darrere. I és això el que... Per tant, fixeu-vos-hi, el trencament rigorós, el trencament salvatge, jo diria, amb l'escola republicana de fer ciutadans súbdits a obeir. El gimnàs que fèiem, els que som una mica grandets, no tenia res a veure amb el gimnàs normal que fan els vostres nens a les escoles. Era un gimnàs premilitar, a formar, a cerrar, el potro, el plinto, els homes, aquelles coses. L'escola la deixen en mans de l'església, una església que s'ha posat al costat, s'ha passat amb armes i bagatges al costat dels vencedors i dels franquistes, no tota, i els catalans ho hem de dir-ho, no tota, perquè el cardenal Vidal i Barraquer va morir a l'exili, i això ho hem de dir-ho, i alguns capellans van morir a l'exili, però l'església com a església i els bisbes com a bisbes, amb la cruzada i al costat. I per tant, tornen. Esclar, imagineu-vos a tots aquells que el juliol i l'agost del 36 han hagut de marxar perquè els hi cremaven l'escola o perquè van matar amb els companys seus, quan tornen a ensenyar i quan tornen victoriosos, perquè tornen amb els victoriosos. Esclar, jo llegeixo l'Evangeli i parla de reconciliació i aquelles tonteries, esclar. Per tant, imagineu-vos què expliquen, o què ens explicaven, o què ens deien a nosaltres, el tanto, que ho hem viscut tots, això, no? L'Estat renuncia a l'educació i aleshores el model d'escola que surt és un model que té por d'obeir, de sacrifici, et parlen de sacrifici, et parlen de memoritzar, de disciplina, en fi, una escola autoritària. Hi ha una paraula que ho resum, una expressió, a les circulars de l'inspecció de Girona, quan els mestres es queixen a l'inspector, que era capellà, l'inspector en cap era capellà, ho sent, però és que no tenim taules, l'escola ha sigut una caserna o l'escola ha sigut un hospital, i al final s'escapen i diuen que aquí el que hi ha d'haver-hi a l'escola és maestros que sean más santos que sabios, malament. En una escola el que hi ha és mestres que en sàpiguen i que estimin els nens. Si són santos o no, això és un altre problema. I toques. O sigui, aquí la barreja, no? La barreja, diguéssim, d'actituds personals i de catolicisme amb una escola que hauria d'educar i que hauria d'estar doncs, per formar gent crítica, gent que pensi, nens que vagin a l'escola disfrutant-hi. L'educació deu ser això. Què fan? Què fan? Espereu-se, què fan? S'entrenen abans, o sigui, a Pamplona, el 36, que ja està en mans, diguéssim, dels franquistes, amb una caserna hi tanquen 200 mestres, amb una caserna hi tanquen 200 mestres, i durant un mes els hi fan un curs que, per entendre'ns, és de rentat de cervell. O sigui, els inculquen els valors de la Nova Espanya, el que haurà de ser la Nova Espanya. En fan l'experiència, i aleshores les conferències i tot el que fan durant aquest curs en aquestes 200 persones són dos volums preciosos que els varen enviar a totes les escoles, després el 39 els varen enviant a totes les escoles, cobrant, és a dir, i els hi cobraven 10 pessetes a l'escola, 10 pessetes d'aquell temps en una escola que devia tenir un pressupost de 100 pessetes. Perquè, és clar, han de llegir allò, allò s'ha de llegir, allò és obligatori llegir-ho perquè allà hi veuràs els generals, els jesuïtes, els militars, tota la gent què diuen sobre l'educació. Aleshores, això és, diguéssim, el que hauran d'ensenyar. Això és el que fan en general, ho faran així en general. També haig de dir que jo en algunes escoles tinc aquests exemplars, i a l'arxiu de Girona i a la biblioteca hi són, i encara s'han d'obrir. Recordeu els llibres vells que anaven plegats d'aquella manera que després tu havies d'agafar amb un ganivet i obrir-los, eh? Doncs a moltes escoles, no a moltes, a algunes escoles jo he trobat aquests llibres per obrir, que per tant vol dir que el mestre o la mestra d'aquella escola era prou valenta com per tenir allò guardat allà i no tocar-ho. Jo el que passa és que, esclar, soc tan desgraciat que després em vaig obrir algun i el vaig llegir. Esclar, que a mi m'interessava llegir-ho. I està escrit tot en allà com si fossin les actes del Parlament. Aplausos, vítores. El senyor va dient això entre aplausos i no sé què, això dels aplausos no us hi diré pas. Però fixeu-vos-hi només per veure la societat. Un dels que prediquen en aquests mestres parla de que hem de viure en una nova societat. La nova societat franquista és aquesta, aquesta que llegirem ara. Si jo m'anés, aquest text el posaria en els exàmens de selectivitat i fer un anàlisi d'aquest text. Siendo los ricos justos y viviendo los pobres resignados con su suerte, siendo los patronos comprensivos con sus obreros y siendo los obreros dóciles, humanos y amables con sus patronos, siendo los hijos obedientes con sus padres y esos paternales y afables con sus hijos, estando los de abajo satisfechos con su suerte y si procuran mejorarla, buscando ese mejoramiento en el trabajo, en la superación constante y en el esfuerzo personal, será como podremos llegar a la transformación de España. Aquesta és la societat, la nova societat del franquisme. Estando los de abajo, és que fins i tot el llenguatge els traieix, perquè si hi ha los de abajo vol dir que hi ha los de arriba. I és clar, els que escriuen són los que estan arriba. I los ricos i los pobres. Fixeu-vos-hi, per tant, quina societat i quina escola havia de viure aquí i com... Es... Per tant, el primer nen o la primera nena que es queixava bufetada i fora de classe, a davant de tot això, ja us ho podeu imaginar-ho, no? De totes maneres, com que... no vull ser pessimista, perquè és que si no acabarem amb llaga d'estómac tots plegats aquí avui, no? Doncs jo també ja sóc conscient de que sí, que hi ha canvis, perquè esclar, una cosa és el 39 i l'altra és el 75... Continua siguent dictadura i va morir matant. El febrer del 35 encara em va fusellar 5, eh? Però és igual, la dictadura ha canviat perquè la societat ha canviat i vosaltres us en recordareu com van arribar els primers turistes arenys i com va començar a arribar el turisme i va arribar l'escala i per tant, per necessitat, hi ha hagut coses que han hagut de canviar i algunes lleis s'han hagut de modificar i Espanya volia entrar a Europa i l'any 70 va fer una nova llei perquè volia entrar a Europa i a Europa li van dir cap a Buenas que no, que havia de fer una llei de veritat i que, per tant, mentre no hi hagués sindicats i no hi hagués partits polítics, això no era una democràcia de veritat, però sí que van canviant I arriben els immigrants aquí, i arriben els del sud, perquè estaven molt més malament que nosaltres. I quan no queben aquí se n'han d'anar a Bèlgica, i se n'han d'anar a França, i se n'han d'anar a Alemanya. I és clar, allà què passa? Allà fan una experiència que aquí no tenen, de partits polítics, de sindicats, de treballar, que se'ls respecta, se'ls explota, però vull dir també a vegades se'ls respecta una mica més, i per tant tornen aquí, i aquí veuen la misèria i el que veuen. Per tant, sí que hi ha canvis, però pocs, i no són fets per convenciment, sinó que són fets per necessitat. Esclar, necessiten mà d'obra, si comença a venir més gent aquí, s'han de fer hotels, i han de buscar paletes i així, però no és el convenciment de dir quina societat volem. No s'ho plantegen, això. La societat que volem és que ja la tenen. És la nacional catòlica i els principis del moviment, i per tant, recordeu, ara fa anys, fa 50 anys, de la caputxinada. La caputxinada va ser allò als estudiants, de dir, volem un sindicat que tinguem veu i vot, i no pas aquell sindicat fals, que era allò els representants de la falange a la universitat. Hi havia el sindicat, el sindicat també, el món dels treballadors, hi havia un únic sindicat. Per tant, deien, sí que hi ha, és la possibilitat de sindicar-se mentida podrida, no tens possibilitat, t'has d'afiliar en el que et diuen i prou. I per tant era una dictadura molt ben tancada i molt ben cohesionada. Aleshores, amb el pas dels anys sí que hi ha canvis. Amb la Guerra Freda hi ha canvis, esclar, per exemple, hi ha canvis que algú els considerarà positius i d'altres els exiliats els consideren negatius. Quan ve l'Eisenhower a Madrid i s'abraça amb en Franco, molts dels exiliats varen dir ja no tornem. I es varen nacionalitzar mexicans o de Venezuela perquè la seva idea era dir, bueno, això s'acaba ja, tornarem aviat, i sempre tornaran aviat, després s'acaba la Segona Guerra Mundial, tornarem aviat i no tornen aviat, perquè ja veuen que França i Anglaterra recolzen en Franco, però esclar, quan arriba l'Eisenhower aquí, el president dels Estats Units, i s'abraça, això ja és l'alegria màxima, i per tant ja queda clar que això d'aquí no tira pels camins de la democràcia republicana que s'havia vist. I la base de Rota, que encara és dels americans, diguéssim, i coses d'aquestes, després fan aquells discursos que es contradiuen ells mateixos, discursos que són de contradicció, perquè, esclar, la unitat d'Espanya, i tenen el Franco de Gibraltar allà, ara salto, no. Però la Guerra Freda, i després hi ha canvis, el turisme, les migracions, tot això, i porten, esclar, evidentment, el turisme també porta coses, i porta... Els que treballen a fora porten els calés. Els andalusos que treballen aquí i que després se'n van a l'estranger porten calés, però és que no porten calés i prou. Porten també l'experiència i dels seus fills que viuen en una escola diferent de la d'aquí. I en parlen, i per tant les fronteres passen persones, però passen idees també. I això es va trencant, arriba el turisme. I el turisme també venen els francesos, que tenen una altra cultura, venen els anglesos, que tenen una altra cultura. Primer sí que venien, i sobretot el que interessava és que es rostissin, com més rostits millor, i per tant a la platja i prou, i força ungüent. Després a poc sí que això es va anar canviant, i dir, home, però si tenim Sant Pere de Roda aquí, o tenim Montserrat aquí, potser que els ensenyem a aquesta gent alguna cosa bona que tenim, i no pas només la platja. Però esclar, ells també portaven democràcia aquí. I aquí, esclar, nosaltres allò amb uns ulls així encantats i anàvem mirant, i nosaltres érem uns privilegiats, perquè, home, en últim cas, passar la frontera, un de Cartagena ho tenia força més malament que nosaltres. Per tant, anaves i veies altres coses, però els canvis són molt i molt lents. Però sempre en el marc del nacionalcatolicisme, l'escola no es mou. Els eixos i els fonaments de l'escola continuen siguent el nacionalcatolicisme, és a dir, la doctrina de l'Església, una doctrina de l'Església d'abans del concili, perquè després, quan hi ha el concili, els hi provocarà una crisi tremenda a les congregacions religioses. I això ho veurem ara. El primer pas que jo diria, a veure, hi ha una experiència, i això també ho podem dir-ho, el franquisme no aconsegueix trencar del tot amb el model republicà. És a dir, l'any 39 a Barcelona, una colla molt i molt petita de gent, una dotzena de persones, continuen amb una casa privada l'escola tal com era la República. Una. I una minoria, totalment minoria, però almenys podem dir amb satisfacció de dir no aconsegueixen eliminar, però és que és una escola. La tenen allà guardada a Barcelona. però diguéssim el canvi gros vindrà quan es crea Rosa Sensat, que és una experiència esplèndida. O sigui, jo algunes vegades he pensat com els franquistes es varen deixar fer aquest gol, perquè fer això és un gol, i un gol de penal esplèndid. O sigui, amb una escola franquista surt una associació privada, una institució privada, l'any 65, franquisme encara durarà 10 anys, surt una institució privada que vol recuperar, i no se n'amaguen, vol recuperar el model de l'escola republicana. Jo no entenc, m'acosta d'entendre com varen vedar tant i tant, o potser hi havia algunes coses de dir, és que ja no podem i deixem, obrim això, que aquests són quatre desgraciats i no tiraran endavant. Però el 65 neix Rosa Sensat, i és un fet important. Amb un país desequilibrat. Catalunya és un país desequilibrat demogràficament. Tens Barcelona i al voltant de Barcelona i la resta. Dic des del punt de vista d'habitants, des del punt de vista d'habitants i des del punt de vista d'escoles. Les escoles petites dels pobles de Bescanó, de Bordils, les quatre escoles públiques que hi havia a Girona, les altres escoles, és una cosa. La realitat de l'escola pública de Barcelona feia pena. Feia pena, tu te podies anar de mestre a Hospitalet i parlar castellà com si fossis a les Urdes. A Bescanó això no passava, i a Arenys possiblement que tampoc. Clar, la situació era totalment diferent. Ho dic perquè després, a l'hora de fer aportacions des de Rosa Sensat, hi va haver dificultats, hi va haver tensions amb altres grups renovadors perquè ho pensaven d'una manera diferent. A l'hora d'ensenyar la llengua, de la llengua en català, la proposta de Rosa Sensat no tenia res a veure amb la proposta dels mestres de Vic i de Girona. Els mestres de Vic i de Girona, que vivien en pobles petits, deien això s'ha de fer així. I en canvi Rosa Sensat, que coneixia el problema de les barriades de Barcelona, deia no, això s'ha de fer d'aquella manera. I cada un tenia raó, perquè cada un ho vivia des d'una experiència diferent. Però és clar, a l'hora de fer un programa general per tot Catalunya, després no acabaven d'enganxar. Eren tensions, no és que tinguessin visions diferents i oposades, tots estaven per fer un país diferent i per començar a fer una escola diferent. Aleshores, Rosa Sensat seria la data, diguéssim, ja de dir trenquem i comencem a fer. I hi ha una experiència lenta, però que es va fent, i comença Rosa Sensat. I treballaran, bàsicament, doncs, hi havia la Marta Mata, la Maria Antònia Canals encara és viva, està a Girona, a la universitat. Els nou fundadors de Rosa Sensat queda pràcticament la Maria Antònia Canals, i prou, en Lluc ja no hi és, i en Pere Darder. Aleshores, l'any següent reprenen les escoles d'estiu, recordeu les escoles d'estiu que s'havien fet durant la Mancomunitat i durant la República, les reprenen, però amb una diferència, perquè durant la Mancomunitat les organitzava la Mancomunitat, durant la República els organitzava la Generalitat, en aquí no els organitza el govern, com podeu suposar. Aquí els organitza, diguéssim, Rosa Sensat. Després, el 77, 78, ja quan hi va haver la Generalitat hi va ajudar-hi, però neixen per aquesta institució i per aquesta gent. Comencen a Barcelona i ràpidament, a diferència de les escoles d'estiu que hi va haver-hi durant la República i la Mancomunitat, ràpidament no es fa només a Barcelona, sinó que després algunes capitals de comarca naixeran, perquè naixeran els moviments de renovació pedagògica. O sigui, davant de la situació de dictadura durant el franquisme, els mestres de Girona, els mestres de Vic, els mestres de Barcelona, els mestres d'aquí, uns quants mestres valents s'associen i diuen, home, doncs potser que anéssim avançant, potser, perquè és clar, el que havíem après a les normals, ai senyor. És clar, a les normals, ai senyor, en aquell moment. Aleshores, però es comencen a moure, i comença a haver-hi això, i per tant a mi el que m'interessa és destacar això, de dir, ei, alegria, perquè ja entenc que jo avui la palissa és notable, però també acabem amb una certa alegria. Destacaria que és una iniciativa privada i de Barcelona a les comarques. O sigui, la iniciativa és de Barcelona, Rosa Sensat, comencen molt pocs amb un pis, amb el senyor Galí, amb un pis allà, i a poc això, amb taca d'oli, es va escampant. El 65, el 71, es fa una escola d'estiu a Girona, que hi van 110... L'organitzen quatre mestres, quatre dones mestres, i també algun dia potser se'ls hauria de posar la placa. Quatre dones mestres, recordant això. I van 110. L'any anterior, que sapiguem, a Barcelona, a l'escola d'estiu, de les comarques de Girona n'hi havien anat 25. Per tant, si en comptes de 25 que vas a Barcelona, la fas a Girona i en tens 110, home, doncs no està malament. I què va passar? Ja us ho podeu imaginar-ho. l'any, al cap de dos anys, els de Figueres, ostres, sempre hem d'anar a Girona. I creen el grup de moviment de renovació pedagògica de l'Alt Empordà i les fan allà. I els d'Olot no tarden. Olot i el Ripoll tampoc. Hi va haver un moment ja durant democràcia, durant democràcia, que totes les comarques de Girona, que són les que jo conec, però hi posaria la mà al foc, el 80% de les comarques de Catalunya es feia amb el nom d'escola d'estiu, amb el nom de seminari, amb el nom de jornades pedagògiques, el que vulgueu, reflexió i ajuden els mestres. De 15 dies, de 10 dies, d'una setmana, de 3 dies, el que vulgueu. Però hi havia un esperit, diguéssim, esplèndid en aquest sentit, de voluntat de formar-se, perquè els mestres tenien molt clar que el que havien après a la facultat, en aquell moment encara eren escoles normals, no gaire res. Perquè, esclar, els professors de les normals també havien estat censurats, havien estat depurats, havien estat castigats, i per tant, el que hi havia no és pas que fos allò el més milloret del país. Però, per tant, en aquest sentit, sí que jo crec que hi va haver una iniciativa esplèndida a Barcelona i després es va ampliar. I aquí hi va haver-hi després la qüestió d'escola pública i escola privada, les tensions de visions de gent diferent, de pares que deien, home, l'escola pública, d'altres, no, jo el portaré a la privada. Després hi va haver privades que varen reeixir molt, perquè eren pares que havien viscut l'escola republicana, que tenien un nivell de vida relativament potent, i van dir, doncs nosaltres, pels nostres fills, intentarem crear una escola bona seguint el model que havíem viscut nosaltres a la República, o seguint el model doncs, de gent que havia estat escolta i coses d'aquestes. Ho dic també per veure que sí que s'avança. L'any 70, Franco va morir el 75, vaig per acabar. L'any 70 es fa una nova llei perquè vol entrar a Europa, els europeus li diuen que nanai, però la llei queda i l'aproven i és, venint d'allà on veníem, és relativament bona i hi ha aportacions bones, perquè recordeu que l'any 69 es va fer el llibre blanc de l'educació i el llibre blanc de l'educació va provocar assemblees i que els mestres es reunissin i que discutissin, i això és el pitjor que hi ha en un país, que la gent es reuneixi i que pensi. És clar. Aleshores, aquells volien un model d'escola i el discutien, i l'Estat després va aprovar la seva, que no era pas ben bé la que la majoria de mestres volien. Però sí que ja es parla de coeducació, i per tant ja hi comença a haver-hi escoles que poden, ja porten els nens junts. A Girona, per exemple, hi havia una escola que tenien 30 nens junts, 30 nens, i l'any següent tenien 25 nens i 5 nenes, que eren les germanes. Bueno, és igual, però ja es comença, i d'una manera o d'una altra vas trencant això. Parla ja de les llengües vernàcules. Nosaltres parlem una llengua vernàcula. I aleshores, però esclar, gràcies a la valentia dels pares, s'ha de dir, gràcies a la valentia de molts pares i d'alguns mestres, no tots, d'alguns mestres, el català va entrar a l'escola. Després hi va entrar-hi ja amb la llei, amb la Generalitat i el que vulgueu, però moltes escoles, els pares més valents que els mestres, en molts casos, perquè els mestres tenien por, doncs va entrar a l'escola. La llei del català, fixeu-vos com funcionen les coses, la llei del català s'aprova el juny, però ha de sortir el butlletí oficial. Mentre no surt el butlletí oficial, la llei no serveix per res. Aleshores, què passa? La jugada política és claríssim. El curs començava el 6 de setembre i aleshores va sortir el butlletí oficial el 8 de setembre. Per tant, aquell any hi era perdut. Pels que estaven espantats. D'altres mestres deien, de cap manera, ja ho sabem això, diu, els llibres ja hi són, ja sabem quins són, doncs els anem a comprar i un moment o un altre. Però vull dir, les jugades són aquestes, no? I esclar, pares que deien també, els nens també a l'escola, primer va ser lliure, després va ser voluntari, finalment el català va entrar, i en aquest sentit molt més bé que la República, molt més bé. Recordeu que la República doncs, era una estona en català i una estona en castellà, o al matí o a la tarda, o un dia o un altre, en canvi ara està generalitzat. Es parlava ja d'ensenyament personalitzat. Home, també està bé que una llei parli d'ensenyament personalitzat, que vol dir doncs, que hem de tenir present les criatures i qui són i les seves necessitats al costat d'aquella escola nacional catòlica, doncs no està malament. En català, això que us explicava dels pares, i després la crisi, aquí hi va haver una crisi, recordeu que estàvem en el concili obre les finestres i en el món de l'educació provoca una crisi, perquè és clar, els escolapis, no tinc res contra els escolapis, ara el tanto. Us poso l'exemple, els escolapis, el fundador dels escolapis, doncs diu, és l'escola pia, El nom d'Escolapis ve d'Escola Pia. Escola Pia volia dir una escola pels nens pobres. El fundador dels Escolapis anava pels carrers de Roma i veia els nens que corrien pel carrer i va dir, els nens els hem d'ensenyar i els hem d'educar, i va fer aquesta escola. Però esclar, amb el concili, després ve Escolapis, que tenen escoles bones, i diu, home, el fundador ens va dir que això era pels nens pobres, i potser nosaltres en aquest moment no tenim els pobres, sinó que tenim els grans burgesos o els rics de la societat. I aleshores hi va haver, no Escolapis, Escolapis i altra gent que va dir, no, no, nosaltres no, aquesta escola no la volem, nosaltres marxarem i ens anirem a una barriada. Poso l'exemple dels Escolapis i faria la llista molt llarga, eh? Però vull dir, només allò que provoca una crisi de gent de dir, home, potser estem, no acabem de ser fidels al nostre fundador i hauríem de fer una cosa diferent. I d'altres que diuen, ja us ho fareu, i gent que plega, la crisi dels capellans, gent que plega i diuen, no, no, nosaltres a l'escola, però a l'escola pública. I després com passa, i després arriba que es pot fer el COU i es pot fer el BUP, després els maristes no tenen gent i les carmelites tampoc, i s'ajunten i fan una sola escola tots junts. Són les crisis que hi ha hagut darrerament, no? Però vull dir que han anat fent canviar una mica el model de l'escola. Surten els moviments de renovació, això ja us ho he explicat, una mica això que us deia de l'escola d'estiu. L'escola és d'estiu, però després la conseqüència és de dir, home, hem passat 15 dies junts a Barcelona o a Girona o a la Garrotxa i està molt bé això, i a l'hivern no farem res. I després, com que surt d'ells mateixos, a l'hivern es troben i són capaços d'organitzar el berenar pedagògic, que l'excusa era el berenar, per discutir sobre matemàtica, sobre llenguatge, sobre política educativa, però continuen havent-hi grups que fan de motor, que fan de motor i els altres van seguint. Ara no, eh? Jo això després, però és que no em toca parlar d'avui. No, perquè alguns d'aquests mestres després, quan seran inspectors, perdran la memòria. I aleshores acabo llegint-vos el que l'escola d'estiu del 75, en Franco va tenir aquelles coses, la flebitis, us en recordeu allò de la flebitis i aquelles coses que tenia, que penso que ens havien enganyat perquè ja devia estar mort i el devien treure i ensenyar així. Però esclar, ja tothom veia que això s'acabava, que no podia durar més, que no podia durar més. Aleshores, uns sectors que vigilaven això, com el marquès de... Bueno, la família i aquests també veien que s'acabava i ja es varen fer el que varen fer ells. Però molta gent demòcrata diu, home, això s'acaba, doncs quina escola volem nosaltres? I a l'escola d'estiu, en Franco era viu, mort el novembre, però a l'escola d'estiu de l'any 75, a Bellaterra, a fora de Barcelona, a Bellaterra, es fa una assemblea que hi havia, bueno, aquella escola d'estiu hi havia 100.000 persones, 100.000 mestres de Catalunya, del País Valencià, bascos, i aleshores aproven un document esplèndid, que és per una nova escola pública. Quina escola volem? Quan arribi la democràcia, quina escola volem? I fan un document esplèndid, esplèndid, que, mira, jo us dic, us el llegeixo i prou, i després vosaltres podeu pensar a veure de tot això si s'ha aconseguit tot o encara ens queda camí per córrer. És resumit, perquè és un text preciós, però que és aprovat per tots en una assemblea i discutit. Per tant, era el que els mestres volien en aquell moment. Que es faci debat públic entre tots els pobles de l'Estat espanyol del qual surtin els fonaments de la nova escola pública. Si volien, doncs que hi hagués un debat per dir quina escola volem quan arribi la democràcia o quan instaurem nosaltres la democràcia. Caràcter compensatori de les dificultats culturals producte de les diferències socioeconòmiques. Gratuïtat en l'escolarització i tots els elements necessaris per a una pràctica educativa. Aquí entraven els llibres, les bates... Caràcter públic. El finançament, l'administració i el control econòmic han de ser públics. No s'ha de reforçar l'actual escola privada. Les privades que ho vulguin, que puguin entrar a formar part de l'escola pública. Continguts adaptats als nivells de desenvolupament de l'alumnat i lligats a la realitat geogràfica i històrica cultural. Pluralitat ideològica a l'interior de l'escola, tant per les idees polítiques com religioses. Estimular els valors d'una societat democràtica, solidaritat, actitud de diàleg respecte als altres. Gestió democràtica amb intervenció de pares i alumnes. Fomentar la formació permanent a través de les escoles de mestres. Això és el que proposaven i això és el que trenca l'escola franquista. Tenim l'estona que vulgueu per fer col·loqui.
Hola, m'ha agradat molt la seva conferència. Vostè ho ha explicat des de les causes i jo ho puc explicar des de les conseqüències. però m'ha fet molta gràcia que ha utilitzat la mateixa paraula que jo quan parlo amb els meus amics. Perquè sempre dic, ja fa molts anys, que el que ens inculcava aquesta escola era resignació. I m'ha fet gràcia que vostè deia resignació era el que teníem pensat inculcar, perquè se suposava que fills de republicans anàvem a treballar en una fàbrica i el millor era tenir resignació. A mi li puc dir també que em sembla, tinc la sensació que aquella escola, després de Déu, ja venia Franco.
En alguns casos abans.
És possible. I l'única cosa que salvo d'aquella escola són les amigues. I afortunadament vaig ser molt mal alumne.
Sí, sí. Esclar, o sigui, a veure, jo l'experiència de cada un de vosaltres a l'escola fa això, vull dir, la pateixes, quan ets gran la vas pensant més perquè quan ets petit vas fent la vida i no te'n dones compte, però després la vas patint i vas dient, Verge Santa, quin país tindríem o allà on seríem si ens haguessin educat d'una manera diferent. Però és clar, els amics i amigues, que les amigues i jo, els amics, perquè l'escola anava separada, doncs és clar, els conserves per tota la vida i amb alguns fas nucli, fas fort, i si al costat d'això després tens la sort d'anar a l'escoltisme, després ja has tocat el cel, que és el que ens va salvar molts de l'escola aquella. O sigui, teníem la contrapartida de l'escoltisme, que érem uns privilegiats, perquè érem pocs, però érem uns privilegiats en aquell moment. Sí, sí, però resignació, eh? No, no, que anava lligat amb l'Església, l'Església també en aquell moment dedicava resignació, no en deien absolutament res més. Si no podies criticar, no podies dir res...
Bona tarda. Els col·legis religiosos, considera vostè que varen ser la voz de su amo per excel·lència dintre del camp de l'ensenyament?
En general sí, en general. Però per exemple, els escolapis que abans els he esmentat, doncs hi havia escolapis que varen ser depurats, hi va haver escolapis que a ple franquisme varen ensenyar català, però no era l'escola pia que ho feia, sinó que era aquell o aquell altre que ho havien patit o que tenien conviccions i que per tant fins i tot potser contra l'opinió del seu superior de l'escola inculcaven això, perquè en els col·legis escolapis hi havia grups d'escoltisme també, per posar un exemple concret, no? Ara, en global, els col·legis religiosos durant molt i molt de temps en general varen ser la voz de su amo, sí, sí, per les raons que siguin, perquè jo crec que hi havia por, també hi havia, però sí, sí que ho eren. I alguns encara ho són. Home, n'hi ha encara que van separats.
Que sí, que hi van haver-hi moltes variacions.
Ara.
Suposo que de cada escola, dintre d'aquell món tancat, va posar l'accent en un lloc, en una cosa o en una altra. No hi ha dubte que l'escola religiosa, almenys el que conec com a nena d'aquell moment, l'accent era en l'aspecte religiós, era aclaparador, era el que segurament més ens va amargar la vida, perquè ens la va amargar. Amb els pecats era horrorós, viure aquell clima era espantós. En canvi, per exemple, hi havia, no ho sé, penso en la nostra, perquè dic la meva germana està al davant, el que no feia era doncs, ni cantants a himnes al dematí i al vespre ni a la sortida. Això van passar olímpicament. Van posar l'accent amb la religió i l'accent amb la classe. O sigui, pobres i riques. Això era importantíssim en certes escoles de monges. I era el que, a més, les tenien molt ben diferenciades, anàvem doncs amb edificis pràcticament separats però junts, compartíem el pati, per tant sortien, les pobres marxaven quan tenien de sortir les riques. Aquest accent va ser fortíssim també, o sigui, per marcar la diferència, no? I en canvi, no ho sé, en conjunt, suposo que cada escola, el seu estil va anar doncs, seguint aquesta norma general, sí, posant l'accent en una cosa o en una altra. Ara, de tot això penso que realment l'Estat amb l'escola té la manera, la grandíssima manera de tirar el país cap a la banda que volia. O sigui, la capacitat de formar a la gent amb unes idees que després a vegades costen de marxar, estan allà fixades, no? I després la capacitat dels nens de ser bastant feliços, passi el que passi.
Sí, sí, o sigui, jo no he parlat de patiment dels nens, eh? O sigui, jo m'he carregat, sí, diguéssim, sí, les directrius polítiques que volien marcar i hem sortit com hem sortit, així, no? El que passa que, a veure, per exemple, jo vaig anar als Maristes i els Maristes cada dia tocàvem l'himne nacional, cada dia nosaltres érem a la Rambla i quan sentíem que tocava l'himne nacional, quan érem ja grans, a sisè de batxiller, arrencàvem a córrer i arribàvem just per entrar a classe, perquè el teníem allà i ho sabíem, no? La meva dona, que va anar a l'escola pública, mai li va tocar cap himne nacional. Per posar l'exemple al revés, vull dir que són situacions, sí, que depenen, sí, molt de la situació, també de les pressions de la societat.
Exacte.
Així. Ara, la por. O sigui, jo defenso que Catalunya és dels països d'Europa que conec, dels països més laics i més antireligiosos. Jo crec que en aquests moments estem pagant encara la conseqüència de 40 anys de dictadura, d'un ensenyament obligatori, d'unes misses obligatòries, d'un sentiment de pecat horrorós que ens el fotien al clatell de totes maneres, i fan això que no hàgim tingut la capacitat de poder veure les coses tal com són, i gent escrupolosa, pobreta, que ho ha patit tota la vida per algunes explicacions. Jo recordo, per exemple, aquesta ja no és escrupolosa, però és un exemple, no? El mes de Maria. Esclar, a les 3 de la tarda fèiem el mes de Maria. Aleshores, cada dia fèiem el mes de Maria, llegien no sé què llegien, i el frare ens explicava un exemple. I resulta que l'hermano Ernesto, que era català, era l'únic català dels Maristes, els nostres eren tots de Navarra, i vivien junts. I per tant, tal li fa que fossin a Navarra com que fossin a Badajoz, vivien junts i per tant no sabien què passava al carrer de Girona i què pensava la gent, perquè vius com una comunitat allà tancat. L'hermano Ernesto, que era de Ribes, doncs un dia ens explicava que sí, que la Mare de Déu havia fet un miracle, perquè estaven ells perseguits, que marxaven per la muntanya i que anaven perduts, i que tot d'una, doncs, es va obrir els núvols i varen sortir unes estrelles i ells per allò varen sortir i varen passar cap a França i es varen salvar. I tots, és clar, a 12 anys, aterroritzats. Després, quan descobreixes que l'hermano Ernesto és de Ribes i de Queralbs i que és excursionista, home, jo no sé si la Mare de Déu va fer un miracle o era ell que coneixia les dreceres. És clar. No. Però, esclar, són aquelles coses que això els saps després de gran i vas pensant, i com coses d'aquestes n'hi havia moltes, no? I, en canvi, feliços. Jo no me n'he queixat mai. Després em queixava perquè hi havia altres pressions. O sigui, els diumenges havíem d'anar a missa i a missa tocava l'himne nacional. I com que jo era escolta, anava a missa de 7, al Sagrat Cor, perquè després ens anàvem d'excursió. I com que no anava a missa els frares, em posaven falta d'assistència. Home! I va intervenir el bisbe de Girona amb els escoltes. Aquests senyors van a missa, només faltaria, van abans que vostès. Però tinc clavat aquí allò l'himne nacional, a l'hora de la consagració, que això, per exemple, en el cas concret de Girona, com va arribar després del concili, va provocar el primer enfrontament del bisbe Jovany amb els militars. A l'hora de la consagració, l'himne nacional, un bas burro. Què és això? Però esclar, encara hi ha gent que enyora aquestes coses i que ho volen barrejar tot. No, vull dir, cada un el que toqui. Jo sóc un ciutadà demòcrata en un país normal i vull una educació de qualitat per tothom. I això passava, això que expliques, és veritat també, eh? Els rics i els pobres. I el davantal diferent.
Tot, l'uniforme diferent, tot diferent. En canvi, ja que han anomenat els Maristes, que el meu marit va anar als Maristes i també tenia l'hermano Navarro, es veu que això de ser navarresos, en els Maristes n'hi havia bastants, sí. Haig de dir, en honor d'aquestes monges, que eren les del Sagrat Cor, que és una institució semblant germana dels jesuïtes, que sí que penso que ensenyaven.
Sí, sí.
O sigui, l'accent, puc dir que ensenyaven.
No, jo, a veure, jo d'instrucció que no n'he parlat, d'instrucció, fixeu-vos que anem parlant de les idees de fons. A mi, com me diuen, qui em va instruir? A mi em va instruir l'escola, sé moltes i moltes coses, les vaig aprendre algunes de memòria que no van servir per res, però les vaig aprendre, i vaig aprendre llatí i grec, i vaig aprendre literatura. Després vaig descobrir que, a part de la literatura que ells m'havien ensenyat, doncs hi havia en Joan Maragall, mossèn Cinto, que això, esclar, evidentment, d'això no ens en parlaven. Però vaig aprendre literatura, només faltaria i el miocit i coses d'aquestes. O sigui, d'instrucció no m'he queixat mai dels maristes. Ara, si a mi em diuen l'educació, dic no, l'educació, l'escoltisme, que és diferent. Allò, els valors de compartir, d'ajudar, això a l'escoltisme, de ser responsable. L'única responsabilitat que tenim els maristes era d'arribar a l'hora i callar i no morm gaire perquè si no llapava. És el meu cas, però és a dir, tothom podria posar exemples concrets d'això i no dels maristes. Els maristes, la Salla i qui fos, i dels escolapis, i al costat d'això, allò, el que he dit jo, dels escolapis, gent que eren d'una manera, però en canvi n'hi havia d'altres que sense dir res intentaven, i la història dels escolapis que l'ha fet el pare Florença ho explica, hi ha tot un capítol dedicat a la depuració. I els escolapis de Valldemia, bueno, intentaven ser gent oberta, i perquè entre altres coses també eren gent del país, i això jo crec que sí que marca també. O sigui, les congregacions religioses, a veure, quan va arribar el moment de fer català a l'escola, les monges en general, els col·legis de monges s'hi varen apuntar de seguida. Els maristes i la Salle, que eren de Burgos i així, ho varen fer quan es va obligar, però abans no. En canvi, les monges, les del Cor de Maria, eren de Girona, eren totes de Girona i dones de Girona que es coneixien, eren monges, però eren catalanes i per tant què volien? Ensenyar amb la seva llengua. Si per tant també quan ho posem tot en un mateix sac, jo crec que tampoc s'hi pot posar-hi, perquè ho has de distingir. En aquest sentit van ser molt més sensibles les monges, molt més acollidores, i no només amb això, sinó després en casos com va arribar allò, els primers nens negres i així, i nens que deien que si tenien el SIDA o coses d'aquestes, hi va haver exemples de congregacions religioses d'una excel·lència total, de dir, nosaltres hem fet l'opció dels pobres, doncs aquests nanos que vinguin aquí. I al costat d'això, pares que deien que de cap manera, pares d'altres escoles que no els volien, vull dir que ho dic també per salvar l'honor de les monges o de les congregacions religioses també, però els primers moments l'Església tocava la partitura que hi posava en José Antonio, per dir d'alguna manera.
Una cosa, ha parlat una mica dels expedients de depuració.
Sí.
Això va ser terrible, perquè va tocar a tots els funcionaris, des de catedràtics de la universitat, a metges d'hospitals i bueno, tot tipus de funcionari, sí, de l'Estat. I jo he vist molts expedients de depuració i lo terrible són les acusacions, o sigui, els delators.
Sí.
I una de les coses que es perseguia més era si havien sigut masons o no havien sigut masons, a part de a quin sindicat havien pertanyescut.
Sí, sí.
I bueno, és que és clar, els càstigs eren terribles, perquè jo he viscut amb unes persones que era un matrimoni i eren catalans, tots dos eren mestres, i a la senyora la van fer anar a un poble de Badajoz petit d'allò de mala mort, que es moria de gana, pobra dona, i el seu home estava en un poble, em sembla que de Valladolid, o sigui, completament separats, i els fills, doncs, uns els tenia la mare,
sí,
i deia que és que es morien de gana, i el nen era raquític, perquè és que en el poble no tenia suficients diners per poder mantenir el seu fill, i estaven castigats.
Sí, sí, per això jo explicava, a veure, els expedients de depuració continuen durant molt de temps. O sigui, les comissions, quan arriben, hi ha una comissió depuradora pels metges, una pels advocats, una pels mestres, una pels treballadors de l'Ajuntament, cada una té la seva especialitat i t'ho presentes en allà. I, per exemple, jo he vist en el Butlletí Oficial de Girona que la comissió depuradora feia una crida dient que vingui gent a denunciar.
Sí, sí.
Va ser terrible, gent a denunciar. Aleshores anaves allà i t'ho denunciaves. Per exemple, el cas del mestre d'Argeler, d'Argeleguer, un poble petit, doncs el denuncien perquè diu que no va a missa al poble. Bueno, primer, no hauries de fer res si va a missa o no, però és igual. Ell contesta, diu, és veritat que no vaig a missa al poble, jo el dissabte a la tarda, quan s'acaba l'escola, me'n vaig a Girona, aquí tinc la xicota, i el diumenge vaig a missa al Mercadal, i porto un certificat del senyor rector del Mercadal conforme jo vaig a missa. El denuncien perquè rebia una revista comunista, en un poble de 200 habitants, i diu, no, el carter em porta un certificat que ell no ha repartit mai aquesta revista enlloc. i va fent justificacions. És clar, després li diuen una, el denuncien que és amic d'en Companys. Això ja no saps. No, que espera, no, deia una cosa, que fa l'educació con caràcter, la coeducació con caràcter revolucionari. I ell, el mestre m'explicava, diu, és que jo no sé què volia dir això, la coeducació con caràcter revolucionari. Però és igual, però el castiguen. O sigui, tot i portar els justificants, el castiguen. És clar, el càstig és sempre amb un poble més petit. En aquest cas, com que no era tan i tan greu els seus càstigs, el castiguen a dintre de la mateixa província, que és el tercer nivell, perquè el nivell superior era fora de la teva província, dintre de Catalunya, i el més greu era fora de Catalunya i no amb una província veïna, per tant, a Badajoz, allà on fos. No? Aleshores, el castiguen, però esclar, i sempre amb un poble més petit. Home, més petit d'Argelaguer has de començar a rumiar bastant. Hi havia, bueno, encara hi és un poble, que hi ha l'eglésia, la casa del mestre, bueno, no hi ha escola ara en aquest moment, perdut allà sota Cabrera, i ell explicava això, diu, jo recordava el llit allà on dormia ell, en les potes del llit hi tenia unes cassoletes perquè els escorpits no pugessin en el llit. I ell deia, jo hi veia passar els maquis, explicava com veia passar els maquis per allà, no? Esclar, aquest mestre, al cap de 3 o 4 anys, torna, però torna tocat. Encara que vagi després ja en un poble millor, tornes tocat, perquè davant d'una experiència d'aquesta, què faràs? Què diràs a l'escola? O sigui, si ja tens la por dintre, ets tu mateix que et fas l'autocensura. I això no s'ha estudiat, i és que és molt difícil d'estudiar. O sigui, estudiar els castigats, com que surten al butlletí oficial, els poses en una fitxa, fas un programa i vas estudiant. Els exiliats no existien, i la feina meva, diguéssim, amb un altre company, va ser començar a córrer món sentint experiències d'exiliats. Però la por que té cada un, allò que us explicava de la meva mare i d'altra gent, com la busques, com la catalogues, com l'experimentes, no? Però és això, o sigui, varen fer un col·lectiu capat, per dir d'alguna manera, un col·lectiu allò poruc, i per tant, quan un ensenyava l'Hereu Riera, doncs era valent, havia de ser molt i molt valent en aquell moment. I és clar, i després la masoneria. Aquesta era la sortida més fàcil, i aquí no havies de demostrar res, aquests són masons, ja l'han fotut a la llista. Masons ja aguanta, no? Era la sortida més fàcil, perquè aquesta no havies de demostrar res, i de masons, segons ells, bueno, el país en devia estar sobrat i ressobrat. Un intel·lectual, una persona intel·lectual. Esclar, i la universitat igual, la Universitat de Barcelona, hi ha un llibre, a darrere hi ha un índex que hi ha la llista de tots els catedràtics i de tots els professors que varen fer fora. Després, al costat d'això, vas mirant tots aquests professors i en trobaràs un percentatge molt alt que són els que varen anar a Mèxic, a les universitats mexicanes. I a Mèxic, benvinguts siguin i encantats, és clar. I els professors d'institut igual. Professors i els conserges, ei, els de l'institut, els conserges també. Que si aquell era de la CNT, que si aquell no sé què, i és clar, tota aquesta gent castigada. I a vegades sense cap argument ni raó de res, L'any passat em penso que us ho explicava, la mestra del Bons, el seu marit era comunista, es va escapar i aleshores llenya amb ella. Home, doncs la van agafar amb ella, del Bons, la van castigar, a veure, un poble més petit del Bons, doncs la van portar a Beget. La carretera de Beget, aquella eglésia romànica tan maca i tan preciosa, la carretera de Beget és feta de l'any 1960, jo estic parlant de l'any 40. No hi havia llum, no hi havia telèfon, no hi havia carretera, no hi havia aigua, no hi havia absolutament res, aquesta dona no va aguantar. No va aguantar i un dia, doncs mira, per sort, com que Beget és allà on és, va posar les bambes o el que tenia, va travessar el bosc i va saltar i a l'altra banda sembla ser doncs, que hi ha la Catalunya Nord. I en allà doncs, va anar a la manera i de la manera va entrar cap a França i de França se'n va anar a l'Argentina i al cap de 16 anys, a través de la Creu Roja Internacional, va trobar el seu home. I això m'ho va explicar ella a mi, A la segona vegada, perquè a la primera no volia explicar res de por que tenia.
Dues cosetes. Vostè ha parlat dels nous mestres. Jo també tinc entès, no sé si vaig equivocada, que a un militar el feien mestre també. Sí. I una pregunta que em va quedar gravada i fa moltíssims anys, una de les preguntes que formava part dels llibres, què és Espanya? España es un pedazo de tierra que Dios ha puesto en el centro del mundo. Em va,
sí, aquesta em va molt. Era una resposta i l'altra era una unitat de destino en la universal. Que ningú sap què vol dir això. Però és igual, és bonica.
Quedava molt bé, oi? Sí.
No, però militar sí que n'hi havia. Esclar, és a dir, quan marxen tant de mestres, també, a part d'aquells dels ferits, dels no ferits, de tota aquesta gent, també, i de la mateixa manera que varen fer aquell col·lectiu d'alferes provisionals que tenien una certa cultura i el batxiller i podien arribar a ser alferes provisionals, alguns d'aquests també podien anar a magisteri, també. Si tenies batxiller en aquell moment, el fet de tenir batxiller ja t'autoritzava, i eres dels seus, esclar, ja t'autoritzava anar a l'escola. Aleshores, esclar, imagina't un militar que ha fet la guerra amb una escola que ensenyarà i com ensenyarà.
Ja. Després crec que en aquell temps també hi havia un parell d'escoles o més que valien la pena. Jo recordo l'escola del Mar, sí. i l'escola del Bosc, sí. Al barri del Guinardó, oi?
Sí, però aquestes eren durant la República, sobretot, i l'escola del Mar...
Més durant la República, després quan...
L'escola del Mar va ser bombardejada i va desaparèixer del mar, de la platja allà on era, eh? I la guardaven, i té un tros de viga, encara el guarden de, cremat de, del bombardeig. Eren els dos models d'escola que volia la República, l'escola del Mar i l'escola del Bosc, que eren a l'aire lliure, en contacte fora amb la natura, però esclar, això anava lligat no només amb un edifici preciós, sinó que anava lligat amb una manera d'educar, amb un hort, amb unes finestres, amb una activitat, això es va perdre tot.
Bastant aviat es va tornar a posar en marxa,
sí.
Perquè jo això ho recordo
sent
joveneta.
Sí, però... Eh? A poc a poc i així sense parlar-ho vigilats. Sí, sí.
Moltes gràcies. Sí.
Per valoració fas d'escoles com l'Isabel de Villena, per
aquesta,
exemple?
Aquesta és la primera que hi va haver-hi. L'escola Isabel de Villena és la que no va trencar amb la República.
Sí, és que ara hi ha precisament una exposició en el Palau Robert que evoca...
La Carme Vilallonga, hi ha un programa que es pot estirar de TV3, que hi havia una entrevista de l'Espinàs amb la Carme Vilallonga, i jo vaig tenir la sort un dia d'anar... Carme Serrallonga. Jo vaig tenir un dia la sort d'estar en una taula rodona amb la Carme Serrallonga i explicava una mica tot això i tota la seva història, i explicava com allò s'acaba la guerra, entren els falangistes i la criden amb ella i arriba, i a darrere la taula, vestit de falangista, i troba un company seu, que li va dir això en castellà, li va anar parlant en castellà i li va dir tu Carmen, déjalo todo i estiguis de punyetes, i ella callant va ser com va decidir aquí hem de continuar fent una escola, van llogar un pis o una casa a Sarrià o per allà, i van, però vull dir, la Carme, diguéssim, és la que fa d'enllaç de la República amb la renovació pedagògica. Una dona culta fins a dalt, culta.
Sí, l'he conegut de prop. I a més, molts d'aquests professors represaliats de la universitat van poder donar classes al Liceu Francès.
Esclar. Bueno, esclar, després buscaves les escapatòries que hi havia. Eh? I, per exemple, a veure, a favor dels frares i monges també, eh? A veure, a favor dels frares i monges, alguns que tornen de l'exili, se'n van a l'exili, després la feina és com tornes. Perquè, esclar, en Franco deia que si no tens les mans brutes de sang que pots tornar, mentida podrida. De tenir les mans brutes de sang no els tenies i t'afusellaven. I els números hi són. Però és igual, la gent torna. Esclar, hi ha gent que no aguanta i intenta tornar. Aleshores, primer fan venir la dona a veure què passa. Si tu passes la frontera i diu su marido es en tal, deixo córrer i torna-te'n i ja espera més temps, no? Però hi va haver gent que tornava, alguns varen tornar, i jo n'he trobat dos o tres casos que varen anar a la Salle a ensenyar francès. I el director de la Salle els va dir, sabem qui és vostè, i sabem que vostè és republicà, però sabem que és molt bon professor de francès, per tant, vostè aquí vingui i ensenyi francès. Quan tu tornes aquí, que no tens feina, que vols entrar a l'escola pública i no pots entrar-hi perquè estàs depurat i castigat i no et volen, que et facin això també ho agraeixes molt, i per tant també hi va haver situacions d'aquestes. És que és molt variat, però cada un és el... Però sí que és així.
Molt bé.
Moltes gràcies.